Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort avui d'un home a causa de l'explosió d'un cotxe en un aparcament subterrani a Viladecans, aparcament de dues plantes. L'explosió ha estat provocada. La policia catalana treballa amb la hipòtesi d'un homicidi relacionat amb el crim organitzat. De fet, investiguen indicis que vinculen els fets amb l'atac amb artefactes l'any 2012 al macroprostíbul Paradise de la Jonquera. Es descarta, això sí, que es tracti d'un atemptat terrorista. D'altra banda, Units Podem ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Fins ara, PDeCAT i Esquerra eren els únics partits que volien impulsar-lo, però no arribaven al mínim de 50 diputats o senadors que marca la llei. Amb Units Podem en sumen 67. L'audiència d'Osca confirma la sentència que obliga a retornar les obres del monestir de Sixena. És la resposta als recursos de fa dos anys i mig en què confiaven les institucions catalanes per evitar el retorn de les obres. El govern de l'Aragó vol fer el trasllat d'aquí a 10 dies, l'11 de desembre. I també us expliquem que el president destituïts per l'article 155, Carles Puigdemont, ha criticat avui els qui acusen l'independentisme d'utilitzar una via unilateral quan precisament és unilateral l'article 155. En una entrevista a TV3, Puigdemont ha destacat que no descarta res, tot i que contemplarà el diàleg. I Sant Joan de Déu prova el primer exoesquelet del món per a nens amb atròfia muscular. L'objectiu d'aquest dispositiu, a més d'ajudar a caminar els malalts, és endarrerir la pèrdua de força de la musculatura, que es tradueix en dificultats respiratòries i problemes a les extremitats. Fins aquí l'actualitat, aquí uns instants al Mirador, tertúlia política abans el pensament.
Déu vos guard. Sebastià Taltabull és ja el nou bisbe de Mallorca. En una cerimònia impecable, celebrada a la catedral amb l'assistència de diversos cardenals, del nunci, d'una vintena de prelats, de capellans vinguts de les illes, de Catalunya i de València, i d'una generació plural de fidels, el fins ara bisbe auxiliar de Barcelona ha esdevingut el 67è bisbe titular de Mallorca des de la restauració de la diòcesi al segle XIII. Mentre brandaven Eloi, la grandiosa campana major de la Seu, el bisbe Sebastià arriba al portal major de la catedral, on rebé la solemne benvinguda del Col·legi de Consultors i saludà les primeres autoritats civils. En un clima d'alegria, al final de la celebració, el bisbe Sebastià convidava els fidels a llegir una pregària que ja havia introduït a l'homilia. Ens has fet una pregunta que en tot moment espera resposta. Vas al cor, a l'essencial, allà on només l'amor pot respondre. Tu ens coneixes, saps molt bé de quin peu votam i com som. Avui aquí ens tornes a demanar cadascú. M'estimes? T'ho vull dir ben clar. Tu, Jesús, saps molt bé que t'estim. Tanmateix ara t'ho deim junts. Aquí ens tens, t'estimam. Amb la seva habitual senzillesa, el bisbe Sebastià es mou amb soltesa en una diòcesi que coneix bé arran de l'any llarg que l'ha administrat apostòlicament. El 1971, poc abans de l'ordenació sacerdotal de Sebastià, Maria del Mar Bonet cantava amb enyorament una cançó a la seva mare. Mercè, palma més llunyana, a la llum de tot el que hem vist el dissabte 25 de novembre, avui podríem cantar palma més propera.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom.
Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas avui a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps que és polític, perquè avui volem explorar els principals eixos de la campanya electoral que comença dimarts vinent, de matinada ja, de fet. Els grans missatges dels partits seran notícia. Volem analitzar el que poden ser els possibles escenaris i, sobretot, les aliances amb aquesta bipolarització tan forta que tenim en el debat polític a Catalunya i amb el pacte d'Esquerra i Junts per Catalunya sobre un programa comú que deixa de banda, en principi, la via unilateral, almenys com a qüestió prioritària. També ens preguntarem si és viable algun tipus d'aliança entre el PSC, Ciutadans i el PP en el cas que poguessin sumar més diputats que Esquerra i Junts per Catalunya. El paper dels comuns pot ser, en aquest cas i en altres escenaris, decisiu. En qualsevol cas, també, el diàleg una vegada més el reivindiquem com una eina molt necessària, que no sabem de quina manera es canalitzarà després del 21 de desembre. Rajoy i tots els agents polítics catalans i espanyols aclareixen que, després d'aquestes eleccions, tothom ha de parlar amb tothom. Avui us preguntem a radioestel.cat, amics oients, quina aliança parlamentària preferiríeu després del 21 de desembre? Teniu tres possibles respostes. La primera, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. La segona, Ciutadans, PSC i PP. I la tercera, qualsevol, sempre que refaci els ponts i la concòrdia. Anem a començar l'anàlisi de l'actualitat. Després direm al senyor Joan Capdevila, que ens acompanya. Ja està mirant com va l'enquesta. Senyor Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo és que sempre sí, m'agrada conèixer les dades tan fresques com puguem.
Cap problema. També ens acompanya Mònica Lafuente, que és membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
No va vostè a la llista del PSC, però sí en el treball de la campanya. Això...
En el treball de la campanya estic. I realment està sent molt interessant i amb ganes de que comenci i saber ja el 21 de desembre què passarà.
Molt bé. Saludem d'altra banda Joan Morell, que és militant del PDeCAT, exalcalde de Pineda de Mar i suposo que un supporter de Junts per Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Evidentment, farem el que podem per ajudar Junts per Catalunya.
Molt bé, i completem les presentacions saludant Fernando Sánchez Costa, en aquesta última legislatura al Parlament de Catalunya, diputat del PP i també militant d'aquest partit. Bona tarda, senyor Sánchez Costa.
Bona tarda.
I ell sí que és candidat.
Sí, vostè és candidat. En quin número va a les llistes del PP?
Vaig al número 11.
El número 11...
Com a davanter... Seria lateral, no?
Sí. Abans deien extrem esquerra, el número 11, però ara ja no va així, eh?
No, extrem esquerra, no, Fernando no, eh?
No, en el centre, de número 9. Però no, vaig de número 11, tinc l'esperança de...
Bé, això voldria dir que el PP ha tret 11 diputats per Barcelona, que serien més en total, no? Ja veurem què passa.
Sincerament, estic a punt de recuperar la condició dels meus companys, que és d'exdiputats.
Bé, vaja, el veig molt sincer, avui. Es nota que no ha començat la campanya encara. Quan
seria segurament l'única raó per la que m'alegraria que arribéssiu a l'11.
Molt bé.
Perquè surt ell, no?
Joan, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs
gràcies. Gràcies. Que hi hagi cordialitat i fair play entre adversaris polítics. Bé, senyors, com veuen els eixos polítics de la campanya? Serà una campanya molt bipolaritzada, molt enredada en el difícil procés que vivim, o hi haurà elements de normalitat dintre la pluralitat? Què creuen vostès? Si volen fer una roda... Sempre demano que la primera roda sigui breu perquè no ens allarguem després. Qui comença, senyor Morell?
Bueno, per exemple, ara que parlaves de que hi hagi màxim de normalitat, a mi m'agradaria començar dient que des del punt de vista nostre, i entenc que hi haurà discrepàncies, que aquestes eleccions no són normals. Primer perquè tenim companys empresonats, i això sempre que puc aprofito per reivindicar-ho, per demanar la llibertat, i també no són les eleccions normals, perquè no han estat convocades pel president de Catalunya, Puigdemont, sinó pel president Rajoy, perquè tenim mig govern a la presó, tenim una part de govern a l'exili, la Generalitat està intervenguda, el Parlament va al mínim, i si tot es preveu com es preveu que pot anar, que esperem que no, no jugarem amb les mateixes condicions totes les candidatures, perquè hi haurà molts candidats que no podran participar democràticament d'aquesta campanya. Per tant, el primer punt, des del meu punt de vista, és que no són unes eleccions amb aquest ambient, amb aquest àmbit normals.
Per exemple, Mònica Lafuente, o és igual?
Sí, normalitat no. Evidentment, són unes eleccions excepcionals. Per aquests motius, si sí, algun que alegre al company Joan se podia haver estalviat, perquè diu està convocat per Rajoy, tant de bo les hagués convocat al president Puigdemont. Però bé, les coses han anat així, i és veritat que seran unes eleccions que, malauradament, serà la dicotomia si som independents, si no ho som, si som constitucionalistes i creiem en la legalitat o no. I la gent es basarà, i dic malauradament, amb això, perquè tant de bo es pogués parlar de les polítiques públiques que aquest país necessite, i això quedarà en un segon terme. Nosaltres tenim un programa extensíssim al voltant de les polítiques que necessita el país, però, per més que vulguem, difícilment es tractaran aquests temes.
Senyor Sánchez Costa?
Sí, evidentment, són unes eleccions que no són del tot normals. Són unes eleccions que va convocar, i nosaltres estem molt orgullosos, el president del govern espanyol, que és el Mariano Rajoy, que va ser qui al final va posar les urnes. I ha posat les urnes, malgrat que a alguns no els agradi, no els hagi agradat anar a votar, però davant d'una situació extremadament dramàtica per Catalunya, davant d'una situació de trencament de la legalitat absolut, també d'inestabilitat econòmica potentíssima, doncs el president del govern espanyol va decidir convocar les eleccions. I em sembla que el PP ho ha solucionat bé, i la gent ho reconeixerà. Escolti'm, es va intervenir l'autonomia perquè no es podia fer una altra cosa, però es va fer també amb seny i amb prudència, posant les urnes i convocant eleccions.
Senyor Capdevila.
D'acord amb res.
D'acord amb res, doncs digui la seva.
Suposo que tampoc us sorprèn.
Amb el que sí que està d'acord és que hi ha eleccions el 21 de desembre i que
sí.
Els ciutadans estem cridats a votar.
I com deia aquell vell convellà, la nostra alegria ningú no ens la
traurà. Ningú
no ens la prendrà.
I això ho pot dir qualsevol, pensi el que pensi.
Sí. Tenim gent a presó. Tenim gent que estaria a presó si no s'hagués exiliat a Brussel·les. És una situació absolutament atípica i anormal. És lamentable que no puguem parlar de programes socials,
es pot parlar igualment, no?
Sí, però la Mònica té tota la raó.
Hi ha un punt de no normalitat.
Jo o molt m'equivoco, o molt ens equivoquem, o quedarà bastant en segon terme els programes dels partits.
Però Joan, si em permets, molt breument, vosaltres durant 4 anys heu estat dient que estàvem en una situació d'excepcionalitat i que no era normal, tot i que era excepcional.
I aquí seguim.
Doncs seguim en l'excepcionalitat.
I aquí seguim, amb 24 lleis al Tribunal Constitucional. Avui amb una bona notícia del Tribunal Constitucional.
Veus?
No totes han de ser dolentes, naturalment.
Sí, que va avalar la via d'urgència...
És dir, que tampoc... que la via d'urgència... A veure si ho dic bé, que la reforma del reglament perquè es pogués aprovar d'urgència... Ho dic bé?
Sí, sí, la reforma del reglament és...
No era tanta violació de la legalitat.
Utilitzada després per les lleis de transitorietat.
Correcte.
Però no el que diu el tribunal es refereix a la reforma del reglament.
A la reforma com a tal. Com a tal.
I, per tant, allò del dia 6-7, doncs poder no era tan trepitjar la legalitat. Dic bé, si, dia 6 i 7?
Sí, 6 i 7 de setembre,
de
famosos
setembre,
dies parla. De debat parlamentari. Bé, senyors, ara entrem en altres qüestions. Evidentment no és el tema principal, però recordem que demà estan citats a declarar al Suprem els 8 consellers empresonats amb mesures cautelars i també els dos Jordis, els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural.
Jo prevec que seri, si voleu reporter in situ, us truco quan hi hagi notícia.
Preveu seri, evidentment no pot ser-hi a dintre, però sí a fora.
Sí, no, allà a la porta, que hi ha alguns policies que ja ens coneixen. Què, otra vez por aquí? Sí, mire.
Bé, anècdotes a banda, li agraïm aquest oferiment. Comptem amb vostè, ja li trucarem.
Doncs, responsable.
Exacte. Ho ha enviat especial. Gràcies a Déu tenim molts canals que ens informen puntualment, però li agraeixo l'oferiment. Això pot ser important de cara a la campanya, que passin a una situació de llibertat o de presó amb fiança, és a dir, que puguin quedar en llibertat.
Home, jo crec que seria fonamental. Seria un bon gest, entre d'altres coses, perquè puguem jugar amb igualtat de condicions, perquè a vegades diuen no, que us convé són tenir màrtirs. A veure, jo crec que no, que el que necessitem és tothom aquí, que la gent pugui defensar. Jo també sóc dels que penso i accepto discrepàncies, que ells estan empresonats perquè molta gent els hi vam demanar que fessin el que vam fer, el que portàvem als programes electorals, i per tant hi ha un punt aquest d'insatisfacció personal de pensar que n'hi ha uns que estan, en llenguatge col·loquial, pringats, no?, tancats a la presó, que hi fa molt de fred sense la família, i nosaltres no estem aquí. Per tant, jo crec que per la normalitat democràtica estaria bé que demà poguessin tots ja tornar cap a casa i reincorporar-se a la campanya electoral.
El senyor Joan Morell, del PDeCAT, ha tret una qüestió que és molt important, i és aquesta tensió en l'opinió pública entre el que són les idees, sempre defensables democràticament, les independentistes, les no independentistes, les d'esquerres, les de dretes, i el que és la manera de dur a terme allò que es planteja. I aquí és on entrem en la qüestió conflictiva o de fricció social a Catalunya. Pensin el que pensin vostès, estaran d'acord amb això, que això ha donat problemes. La declaració d'independència no ha funcionat perquè ha topat amb una legalitat, i bé, a partir d'aquí, evidentment, no es poden anul·lar les idees.
Clar, que... no, però, efectivament, per exemple, el senyor Morell i el company d'Esquerra Republicana, doncs, estan aquí i són independentistes. I gràcies a Déu que hi són, aquí amb nosaltres hi han de ser, no? I per tant, aquí no s'empresona per idees, sinó perquè s'han comès uns actes que violen greument els principis bàsics de l'estat democràtic de dret.
Però no? Que no s'han empresonat cap condemna, sinó mesures cautelars. Sí,
un parèntesi, sí, només un parèntesi. S'empresona preventivament...
Sí.
No tenint en compte circumstàncies d'arrelament, circumstàncies de què és molt difícil que algú pugui tornar a delinquir, tornar per entrar a la presó, i oblido la tercera...
Bueno, la tercera és que risc de fuga, i tenim de... mig govern fugat.
Perdoni, senyor
Capdevila, present, i
si pot acabar el senyor Sánchez Costa el seu argument i després continuem.
Sí, jo acabo, jo tinc la meva opinió sobre, i la vaig expressar en el seu dia, sobre aquest fet de que entressin a la presó. Però en qualsevol cas, clar, estem tot el dia dient que la justícia està polititzada, i quan es pren una decisió de la justícia, llavors tothom comença a dir que per motius polítics haurien de ser deixats en llibertat i que políticament seria convenient i socialment seria convenient. És a dir, que el que es vol és polititzar la justícia, que prenguin decisions d'acord a les circumstàncies polítiques. A nosaltres, i si se'm permet així, ens va trencar una mica l'estratègia de campanya, l'entrada d'aquestes persones.
Al PP, concretament.
Al PP, a la presó. Vale? Però, clar, al final la justícia té el seu camí. Vull dir que clar, jo no puc dir...
En alguns casos, Fernando, actuen molt ràpidament, com ha sigut en aquest cas, i en d'altres casos que en podíem parlar de molts, gent que ha confessat, que ha admès, no sé què, encara estan pel carrer i no ha passat res. Per tant, bé, la justícia és la justícia, però no sempre actua amb el mateix patró. I aquí és evident que hi ha hagut una intencionalitat a part de la justícia política, i aquí s'ha manifestat clarament. Això penso
bé,
que no
el debat cap... sobre la justícia de fons el deixarem per un altre dia, perquè seria molt llarg. Sí, Mònica Lafuente, després Joan Capdevila un altre cop, sobre el que és la situació de la possible llibertat dels 8 consellers de Puigdemont destituïts.
Sí. En aquests moments seria fantàstic que poguessin sortir, i almenys aquesta part de poder debatre en els espais que pertoque cadascú al seu programa i cap a on volen caminar, no? el govern, qui el tingui, evidentment és fonamental, perquè sens dubte ha estat desproporcionada aquesta mesura, i això no es qüestiona la justícia, això es qüestiona una decisió en un moment donat. I només puntualitzar, és veritat en certa manera que no s'està perseguint les idees polítiques de la gent, perquè deia, els companys no estan a la presó, els que estan en aquesta taula. Gràcies. Tampoc estan els de la CUP. És a dir, les idees no es persegueixen uns fets. Ara, perseguir-se un fet vol dir que estiguin a la presó és just? És totalment injust en aquests moments. I, evidentment, si surten i es promou i preval el dret a vot, el dret a presentar-se, que això és el que hauria de prevaldre en aquest espai de temps en el que estem...
Perquè, a més, no estan inhabilitats, ni tan sols empresonats.
Estaria bé que sortissin, evidentment, i poder almenys tenir els debats que tothom es mereix escoltar.
Sí, quines poden ser, creuen vostès, ara dono carta blanca que parlin tots, les aliances, els escenaris i també els missatges de campanya, a banda del dilema independència o no, o dret a decidir o no, o república o no?
Jo estic d'acord amb el que deia la Mònica, que bé, que tots els partits tindrem un programa electoral, però també comentava el Joan que, malauradament, suposo que no es parlarà tant de programes electorals, sinó de la situació que hi ha, i la situació que hi ha és la que és, d'acord? I és evident que aquí, pues, tot i que són oficialment unes eleccions autonòmiques, també servirà, depèn qui guanya o perd, ho fa servir o no, si li convé, per mesurar a quin punt... És a dir, serà una forma de comptar-nos, no? Tot i que és veritat que els comuns sempre serà molt difícil, però serà inevitable en aquesta campanya, malgrat la importància dels programes, saber, diguéssim, el bloc independentista si té majoria o no, o si el tripartit que en dic jo del 155 té majoria absoluta o no. Per tant, jo crec que aquesta campanya... anirà bastant una mica amb aquesta línia, els blocs, no?
El que no serà fàcil, Joan, amic Joan, és saber el suport que té el PDeCAT, perquè com no us presenteu tan camuflats, o sigui, no, de fet, no se sap si us presenteu o no... I...
Estan a dins de Junts per Catalunya.
Bueno, per al·lusions, després, com a to aquí, ja t'explicaré per la vostra... No vull...
Ei, si ha de trigar gaire l'il·lusió, però... se deixa... No.
I tant que ens presentem al PDeCAT.
A veure, jo... Després entrarem a les aliances, però el que em sembla que és molt important és que massivament el dia 21 els catalans diguem que, mira, que aquest procés ha naufragat i les persones que han portat aquest vaixell, que ens han portat contra les roques, els hi toca una estona a la banqueta, els hi toca descansar i repensar el seu posicionament polític, i hem de començar de nou a Catalunya, i hem de passar pàgina, i hem de construir un govern alternatiu, perquè no ha anat bé. No ha anat bé aquest procés, no ens ha anat bé als catalans.
La qüestió és com pot ser aquest govern alternatiu. Si, per exemple, hi ha més diputats de l'aliança PSC, PP, Ciutadans, suposant la suma, vaja, més que l'aliança, la suma d'aquests tres, que no pas Esquerra i Junts per Catalunya, aquí el paper dels comuns podria ser, si cap dels dos no obté majoria absoluta...
Si es posen d'acord, també, perquè el que comentava Fernando té raó, però clar, això caldrà veure. És a dir,
sí,
perquè ens entenguem, els no independentistes sumen majoria absoluta, això té una lectura clara, però si els independentistes sumem una majoria absoluta, també té una lectura clara, eh? Per tant, és a dir, estem d'acord, serà una forma, el que demanàvem, el no poder fer un referèndum pactat legal per poder-nos comptar bé, serà una manera. I ja sé que no és el mateix, eh? Perquè, bé, malauradament sempre hi ha algun grup que no sabem a on, però com a mínim, els partits que defensem la independència podrem comptar els vots ben comptats i els que no també. Per tant, bueno, això és democràcia, no ens fa por votar. I el resultat serà el que la gent vulgui que sigui.
Quines aliances veuen, per exemple, el PSC... descartava ara fa uns dies, i el PSOE també, investir Inés Arrimadas, per exemple. És una...
Però nosaltres tenim tan clar qui ha de ser el president que no busquem alternatives ni aliances posteriors. Nosaltres, amb una situació excepcional, ja hem fet una llista excepcional. Tenim gent d'Units per avançar, com tenim comunistes i gent de federalistes d'esquerres. Nosaltres ja hem introduït a la nostra llista aquesta transversalitat que mereix el moment excepcional de gent que no vol la independència. Ara nosaltres som l'únic partit d'esquerres que no vol la independència, amb un programa claríssim i amb unes solucions claríssim i amb un presidenciable claríssim, que és Miquel Iceta. Nosaltres passem per aquí, i el que sí que estem veient és que molts volen fer president a Miquel Iceta, ho han dit obertament, Ciutadans i alguns més. Pues benvinguts siguin, amb el resultat que tinguem, que facin president a Miquel Iceta.
El PP acceptaria fer president Miquel Iceta si és el més votat dels tres partits constitucionalistes, diguem-ne?
El PP són molt generosos, malgrat que no se'ns pagui habitualment en la mateixa moneda.
Bé.
I tampoc els vull perjudicar ara especialment.
Senyor Joan Capdevila.
Puc explicar una anècdota?
Endavant, endavant. I digui quina aliança veuria també per la part independentista.
No, l'anècdota és per no explicar-ho. Fa molts anys em van convocar a la plaça, prop de la plaça Catedral, a una reunió mig secreta, mig clandestina, perquè jo aleshores era dels indepes de Unió Democràtica. I era un grup molt estrany, de molta gent, molt diversa, de molts partits i tal, i vam anar un parell d'amics i vam dir, apunteu-nos. Però sortint vam dir, això serà un desastre, això no pot anar bé, això serà l'anèssim intent dels independentistes d'anar plegats, però mai ens en sortim, però vaja, per si de cas, apuntem-nos-hi. Això va acabar convertint-se en l'ANC i amb el que ha sigut capaç de mobilitzar doncs la gent de milió en milió.
L'ANC no és un partit polític.
No, ho dic perquè veieu la meva capacitat de predicció. I, per tant, des d'aquell dia, des de que vaig arribar a l'Assemblea al Palau Sant Jordi, vaig veure realment fins a on era capaç d'equivocar-me a l'hora de fer prediccions, doncs esperem el dia 21 i comptem els vots, ja que aquest cop els podrem comptar sense porres i sense...
sense cap...
Bueno, sense més violència que la de... No sabem si encara tindrem o no gent a la presó. Sabeu, a mi em passa una cosa, que és que mai havia tingut un amic a la presó. I és una sensació nova per mi, que em fa perdre una mica la fredor i la capacitat de prendre perspectives.
També és lògic, humanament, fins i tot més enllà de la política.
És totalment lògic, i jo ho entenc, i sempre s'ha de lamentar aquestes situacions, però també és veritat que amb aquestes persones, amb algunes de les quals hem tingut ocasió de parlar molta estona, fins i tot els del PP, molts cops els hem dit, escolta, això no acabarà bé, això no acabarà bé, no? I bueno, clar, la justícia segueix el seu camí. Només volia dir que...
Sí, breument, que ens queda poc temps.
Molt breument. Que el PP sabem que no serem presidents de la Generalitat, vale? Això ho sabem.
El tanto que tot això queda gravat.
Sí,
Fernando, escolta, que tot això pot ser fet servir...
No, ho sabem, però sí que vull dir que un PP fort és important, perquè posarem algunes condicions.
Ell ho diu per realisme polític, no pas perquè no vulgui, naturalment.
No, però sí que posarem algunes condicions. És a dir, per evitar, per exemple, un tripartit d'esquerres, és important que hi hagi un PP fort, que pugui posar algunes condicions sobre escola concertada, sobre model social, sobre una economia oberta, etcètera. No? I, per tant... nosaltres sí que volem ser decisius i volem posar algunes condicions que blindin el nostre model social, econòmic i educatiu.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens han acompanyat Joan Capdevila d'Esquerra Republicana, Mònica Lafuente del PSC, Fernando Sánchez Costa del PP i Joan Morell del PDeCAT, aquest col·loqui plural sobre les eleccions. Quina aliança parlamentària preferiríeu després del 21D entre les tres opcions que donàvem? La de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP és la més votada, amb el 55%. Un 41%, que també és una minoria important, per Ciutadans, PSC i PP, i un 3%, qualsevol. Això de qualsevol em sembla que sona ingenu,
sí,
no, potser?
Sí, qualsevol.
Ara, Miquel Iceta sembla que vol jugar una carta de poder presidir un govern on no estiguin només els no independentistes. No sé si això...
Explica'ns una mica quina és la vostra aposta.
O un govern d'unitat, no sé.
Ja es veurà. Ja s'anirà veient. No, entre altres coses, perquè jo tampoc sóc qui per desvetllar absolutament res.
Evidentment. Però encara no hem votat els Ciutadans.
Jo crec que sentint-lo amb ell està més que clar que la seva idea és ell estar al capdavant, amb major o menor minoria, però està allà al capdavant.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs és una possibilitat, evidentment, també és una possibilitat que presideixi Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. Bé, els escenaris estan oberts. Senyors, moltes gràcies per la seva generositat a l'hora de donar temps als altres i a l'hora de conversar. Parlarem de política en campanya. Anunciem que tindrem des de l'11 de desembre fins al 19 cada dia un candidat d'un partit diferent aquí al Mirador de l'Actualitat. Gràcies, Joan Capdevila, Mònica Lafuente, Fernando Sánchez Costa i Joan Morell. Fins una propera ocasió. Bon vespre. Adéu-siau.
Igualment. Bon vespre.
Recordem que s'està celebrant aquests dies la Setmana de la Bíblia i amb aquest motiu us anunciem el que hi ha avui, festa de Sant Andreu. A un quart de nou del vespre, a la capella de la Prioral de Reus, a l'Arxidiòcesi de Tarragona, xerrada sota el títol La Bíblia, una revelació, moltes traduccions a càrrec d'Armand Puig, que protagonitzava ahir precisament la meditació bíblica massiva a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Això ha estat tot per avui. Arribem a 2:15. El Mirador torna demà a les 6 de la tarda. Adéu-siau.